els podcasts de Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals. A partir d'aquest moment i durant els pròxims minuts, a Ràdio Estel ens disposem a fer camins.
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 Camins. Camins. Rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
És habitual, cada setmana ens disposem a fer camí a partir d'ara i durant els pròxims gairebé 30 minuts, tot configurant una ruta per Catalunya que ens porti a alguns dels racons més idonis per enriquir el nostre esperit i viure en plenitud la nostra existència. Una ruta que, a més de portar-nos riquesa espiritual, ens permeti conèixer alguns dels llocs més emblemàtics del nostre país i enriquir així alhora les nostres necessitats culturals i, per què no, també lúdiques. Amb aquesta intenció ens hi posem i sou tots convidats. Avui la nostra ruta espiritual ens portarà i situarà a la comarca del Vallès Occidental, una comarca que haurem de visitar més d'una vegada si és que volem conèixer tots els racons que ens aporta. Així que hi fem camí i ens disposem a establir-nos-hi durant unes quantes hores per gaudir de tota la seva riquesa històrica i espiritual i per començar el dia ho farem anant cap a un dels seus racons més emblemàtics.
Primera parada, el monestir de Sant Llorenç del Mont.
El terme municipal de Matadepera, al damunt del cim de la Mola i dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, hi trobarem aquest monestir romànic declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. És un antic monestir benedictí que està format per l'església i un clos tancat que dona accés a l'hostatgeria edificada sobre els fonaments de les antigues dependències monàstiques. Per trobar referències d'aquest indret hem de retrocedir en el temps fins abans del 957, quan hi consta una església dedicada a Sant Llorenç, Santa Maria i Sant Miquel, que segons una antiga tradició fou aixecada a iniciativa dels monjos de Sant Cugat del Vallès. L'any 1013 el monestir fou refundat com a abadia independent i uns anys més tard fou l'abat Udeguer que es convertia en un dels principals impulsors de la seva prosperitat tot iniciant la construcció de l'església. En els seus inicis comptava amb una comunitat d'una vintena de monjos, però aquest nombre va anar disminuint amb el decurs del temps. A finals del segle XI, el monestir va passar a dependre de Sant Cugat del Vallès. El 1225 l'abadia encara tenia 10 monjos, però com aviat començà el seu declivi, d'aquests 10 va passar a 8 el 1319 i a 5 el 1418. Tot plegat per arribar al segle XVI, quan ja no tenia comunitat i només un abat comanditari i un monjo o un parell de sacerdots. Quan l'any 1608 va morir el darrer abat, el monestir i les seves rendes es van afegir al col·legi seminari de la Congregació Claustral Tarraconense, primerament instal·lat a Lleida i després a Sant Pau del Camp, a Barcelona. Ens plantem així, i tot resseguint la història, a l'any 1804, quan el darrer monjo deixa el monestir. Alguns autors expliquen, però, que el monestir va ser saquejat per les tropes de l'exèrcit francès de Napoleó el 1809, però cal remarcar que aquest fet no està demostrat. El monestir restà abandonat fins que entre 1868 i 1871 mossèn Antoni Vergés i Mirassó restaurà. Des d'aleshores, el conjunt ha estat objecte d'algunes restauracions. El 1947 es constituí l'Associació d'Amics de la Muntanya de Sant Llorenç del Munt, que restaurà l'hostatgeria. Finalment, el 1972, es va aprovar el projecte del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, Serra de l'Ubac, que afecta 2.655 hectàrees de terreny a l'entorn del monestir. Des de fa 20 anys, aproximadament, la Diputació de Barcelona hi està duent a terme noves obres de restauració. Quan hi arribem i ens disposem a recrear-nos en aquesta visita, podrem comprovar que l'església té planta de creu grega, tot i que interiorment predomina la impressió d'un edifici de pla basilical amb tres naus i tres absis. Però comprovarem que en destaca de forma important el campanar, una gran torre de base quadrada que va restar inacabada. Les antigues dependències monàstiques, convertides el 1957 en hostatgeria, foren totalment refetes, i només en l'angle de sector sud-oest es veu un fragment de mur antic que pot correspondre a la primitiva residència monacal. Ens trobem, doncs, davant d'un indret que ha patit, com molts altres del país i durant tota la seva història, un munt de restauracions i de revisions, tant en la seva estructura com en la seva utilitat. Però si hem d'ubicar la seva principal decadència, la concretarem en un incendi que va patir el 1450 i que la va deteriorar considerablement. En la nostra visita hi podrem respirar segur tots aquests passatges i descobrirem a la fi, i amb una mica d'imaginació, un munt d'històries que ens ajudaran a reconstruir cadascun d'aquests passatges. I com a fet complementari, des del damunt del cim de la Mola, a més de 1.100 metres d'altitud, podrem contemplar i adonar-nos del perill que pateix la zona degut a la pressió humana i donada la seva proximitat a una àrea tan poblada com el Vallès i la possibilitat d'accedir-hi amb cotxe a més de 800 metres. Tot això fa que aquest paratge sigui molt, però molt visitat, però només podem contemplar aquesta proximitat amb les zones urbanes, sinó que hi ha encara un aspecte més agressiu sobre el medi natural. Les construccions de les urbanitzacions de Matadepera s'enfilen fins a 700 metres d'altitud a les portes de la primera cinglera, i aquestes són, en alguns casos, construccions recents de fa només 10 o 12 anys. Així que serà bon moment per reflexionar, no només amb la història com a rerefons, sinó també en el perill que sovint les pròpies accions humanes exerceixen sobre aquesta història. Ens hi aturarem i ens carregarem de forces per seguir el nostre camí cap a la ruta d'avui. Step of the way.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Segona parada. Les esglésies de Sant Pere de Terrassa.
A 11 quilòmetres de Sant Llorenç del Munt, la nostra anterior parada, ens toparem ara amb Terrassa, la cocapital de la comarca del Vallès Occidental. Allà, a tocar de la plaça del Rector Homs, ens trobarem amb aquest conjunt monumental format per les esglésies romàniques de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, situades a la confluència dels torrents de Vallparadís i Moner, a l'antic nucli visigòtic de Gara, origen del poble de Sant Pere de Terrassa i que és avui barri terrassenc. En aquest lloc hi consta l'existència d'una seu episcopal des de l'any 450 i que tindria continuïtat fins a les acaballes del segle VII, quan va deixar de constar com a tal. Quan el bisbat va desaparèixer al segle VIII, el conjunt va anar perdent poder i l'antiga catedral va ser reconstruïda amb unes dimensions molt menors, ja de factura romànica. L'espai és actualment ocupat per l'església de Santa Maria, del segle XII, on s'hi va instal·lar una canònica angustiniana provinent de l'abadia de Sant Ruf d'Avinyó, a França, i que hi romandria fins l'any 1592. Pel que fa a l'església de Sant Pere, parròquia de Terrassa, va perdre la condició parroquial l'any 1601, quan el priorat va ser traslladat a Sant Esperit de Terrassa, tot i que la va recuperar al segle XIX. Al primer terç del segle XX, les tres esglésies van ser objecte d'estudi i restauració per part de Josep Puig i Cadafalch, que també va fer excavacions a Santa Maria i a Sant Miquel. El conjunt fou declarat Monument Nacional del 1931 i bé d'interès històric el 1985. El conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere i el patrimoni arqueològic i artístic que contenen constitueixen un element excepcional del patrimoni històric i artístic català, ja que abasta un període interromput que va des de l'època ibèrica fins a l'actualitat. Són considerades el conjunt artístic més important de la ciutat i una de les joies de l'art romànic català. Durant els primers anys d'aquest segle van ser objecte d'una important reordenació museogràfica inaugurada l'octubre del 2009 i actualment forma part del Museu de Terrassa. Entre les riqueses arquitectòniques i artístiques que trobarem a l'interior de l'església de Santa Maria, hi podrem contemplar dos grans retaules de Sant Miquel, de Jaume Cirera i Guillem Talarn, i dels sants Abdó i Senén, de Jaume Huguet. L'església de Sant Miquel és l'única de les tres que conserva la planta primitiva original, que és quadrada i on s'inscriu una creu grega amb nínxols als angles. L'absis conserva pintures que es poden relacionar estilísticament amb les inferiors de la de Santa Maria i el retaule de Sant Pere. Pel que fa a la tercera de les esglésies, la de Sant Pere, es tracta d'un edifici romànic del segle XII, tot i que conserva alguns murs i elements de la construcció original del segle VI. S'hi conserven restes del mur d'aquesta nau i de l'escalinata d'accés a la porta original, que quedava just al davant de la porta actual. I destaquen les restes d'un rellotge de sol medieval a la seva façana. La llum entra a l'interior per dues grans finestres a banda i banda de la porta i per les tres finestretes de l'absis. Té dos campanars, un d'origen romànic, el mur que dona a la plaça del Rector Homs, per on s'accedeix al recinte, i un altre de més modern, prop del transsepte. Ens trobem, doncs, davant d'un conjunt arquitectònic al bell mig de la ciutat de Terrassa que ens acapararà el nostre temps durant una bona estona si és que volem gaudir de tota la seva riquesa i enriquir-nos alhora nosaltres, no només d'història, sinó també, com és l'objectiu de les nostres rutes, d'espiritualitat. Aquestes tres esglésies seran, doncs, un centre perfecte per fer de frontissa entre la primera i la tercera parada. Així que un cop assumida tota aquesta riquesa, ens disposarem a continuar fent camí cap al nostre destí final del dia d'avui.
Tercera parada. Monestir de Sant Cugat del Vallès.
Seguirem la nostra ruta cap al sud i tot resseguint la C-16 fins a Sant Cugat del Vallès. En poc més de 20 minuts amb cotxe ens plantarem al davant del seu monestir, una antiga abadia benedictina construïda entre els segles IX i XIV i del qual en destaca molt especialment el seu claustre. Va ser el monestir de major importància de tot el comtat de Barcelona i l'edifici va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1931. Actualment forma part del Museu de Sant Cugat. Aquest claustre, al qual faig referència, és un clar exemple de bar romànic català i va ser construït al segle XII sobre d'un d'anterior. En el segle XVI se li va afegir un segon pis i es va construir també l'atri d'entrada. Dins del seu jardí es poden contemplar les restes de la primera basílica del segle V i el lloc on la tradició diu que s'hi va enterrar i venerar a Sant Cugat. La seva planta té una longitud de més de 30 metres. Abans d'endinsar-nos al seu interior, però, podrem contemplar la construïda a la primera meitat del segle XIV. Està centrada per la gran rosassa que il·lumina la nau central i traçada en figures que recorden l'aspecte de flors i altres vegetals. Diuen els entesos que les seves dimensions, cal que sapigueu que fa 8,2 metres de diàmetre, recorden la de la Seu de Tarragona i la de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona. És aquesta, doncs, una edificació que no ens acabarem, per molt que ens ho proposem, en una sola visita. La seva majestuositat i grandesa van més enllà de la seva edificació i ens caldrà més d'una sessió per poder assumir tota la bellesa i la seva història. Així que bo serà que ens plantegem aquesta primera visita com una pressa de contacte i el preludi del que més endavant haurà de ser una visita única per estar-nos-hi tot el temps que calgui i poder gaudir així d'aquest indret. Curiosament, l'època de més esplendor d'aquest monestir coincideix amb l'atac del Mansó a la seva entrada a Barcelona l'any 985. Aleshores, el lloc fou destruït i hi van morir diversos monjos, entre els quals l'abat Joan. Però malgrat això, i com us deia, el lloc va esdevenir ràpidament un centre religiós i de poder de primer ordre. Les seves propietats s'estenien per tot el bisbat i eren considerables. Va ser aleshores quan l'abat Odó, que després va participar personalment en una expedició militar on hi va morir, va iniciar la construcció d'una nova església romànica. Aquest és, doncs, un lloc ineludible a l'hora de la nostra ruta pel Vallès Occidental i segur, segur, que ens aportarà tota la riquesa espiritual que cerquem en les nostres visites d'avui. El monestir es pot visitar durant tota la setmana i serà un bon destí per acabar de fer les últimes reflexions del dia i plantejar-nos, com us deia abans, una nova visita en exclusiva en un futur no gaire llunyà.
Regala'm un somriure, ensenya'm a somiar, una sola carícia em perden el teu mar. Regala'm la teva estrella la que il·lumina matinades, plena de pau i d'harmonia, i t'entregaré la vida. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu. Ensenya'm les ferides i així les curaré. Que el món sense s'adoni el secret que amagues dintre. No diguis el teu nom que dalt de cada estel de gelosia moren. Els teus ulls m'enlluernen, la gola és el misteri. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. El teu nom que dalt a cada estel de gelos i amoren. Els teus ulls m'enlluernen i la gola és el misteri. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Avui la nostra ruta espiritual ens ha portat a la comarca del Vallès Occidental i entre visita i visita segur que trobarem una bona estona per gaudir també de les riqueses gastronòmiques que ens aporta aquesta comarca i tots els seus entorns. Així que ens hi posem.
La gastronomia.
La cuina del Vallès, o la cuina vallesana, comprèn un munt de plats i de begudes típiques que haurem de tenir ben presents a l'hora de la nostra tria. Per començar, cal dir que al Vallès hi trobem dues denominacions d'origen, la de la mongeta del Ganxet i la de l'Ella, aquesta conformada per vinyes situades entre el mar Mediterrani i la serralada litoral. Així que caldrà que les tinguem ben presents totes dues a l'hora de decidir els nostres àpats. Així que una bona elecció seria, per exemple, un empedrat de mongetes de Ganxet que podríem precedir amb una sopa de fredolics, plat típic de la comarca. I pel que fa a les postres, hi tenim un ampli ventall de possibilitats lligats a aquesta comarca, des dels carquinyolis de Caldes de Montbui o els borregos de Cardedeu, fins als salonins, dolços fets de galets, xocolates i ametlla, i que representen les dues muntanyes que envolten Sant Celoni, el Montseny i el Montnegre, fets amb xocolata blanca i negra, respectivament. Així que ara, com sempre, la feina és vostra per acabar fent la tria.
Recapitulem.
El nostre camí d'avui, tot configurant una ruta espiritual per Catalunya, ens ha portat fins a la comarca del Vallès Occidental, primer per visitar el monestir de Sant Llorenç del Munt, al municipi de Matadepera, després per anar fins a les esglésies de Sant Pere de Terrassa i finalment per visitar el monestir de Sant Cugat del Vallès. Una ruta que, a banda de la seva riquesa arquitectònica i històrica, segur que haurà aconseguit assedegar les nostres necessitats espirituals. Per il·lustrar musicalment la nostra ruta d'avui, hem escoltat Linda Ronstadt, tot interpretant I Will Always Love You, i després Paco Alborán, en una versió en català del seu tema Ningú Més Que Tu, i que van registrar en una de les edicions de la Marató de TV3. La setmana que ve enfilarem una nova ruta espiritual per Catalunya, tot fent camí en el nostre recorregut. Si us ve de gust, us hi esperem.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Camins, rutes espirituals.
Un podcast de Ràdio Estel.